tracta d'un home de 37 anys. El socorrista de l'hotel el va trobar inconscient al fons de la piscina, el va poder treure i després d'una estona de reanimació els sanitaris desplaçats al lloc van aconseguir reanimar-lo finalment. Però la víctima, que va ser traslladada a l'Hospital Mateu Orfila, no va poder superar les seqüeles i ha mort.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. El dia Mallorca, a IB3 Ràdio.
Començam el dia Mallorca, el control tècnic Rafa Andrés, a la producció executiva Magdalena Serra. Posam sobre la taula com a primer tema, com a primer assumpte d'actualitat al nostre programa El Dia Mallorca, la situació de la mobilitat a Palma. Una de les mesures que vol posar en marxa el nou equip de govern de l'Ajuntament és la supressió del carril bici a la plaça d'Espanya i precisament aquesta és una reivindicació que ja fa mesos la plataforma Patinetes i Bicis a Raya va posar en marxa el passat mes de desembre. Amb ells volen valorar aquests canvis. Podem saludar Jaume Pla, membre de la plataforma. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina és la valoració que en fan vostès d'aquest anunci de la supressió del carril bici a la plaça d'Espanya?
Molt positiva. Molt positiva des d'una doble vessant. Primer, per la seguretat que s'incrementarà molt per vianants i després perquè es val a complir, si s'ha de paraula.
Segons la seva plataforma, quins són els perills que representa aquest carril?
Bé, hem de tenir en compte que la plaça d'Espanya deu ser probablement el punt de més incidència per a vianants que té la ciutat. I clar, el carril bici la travessava perpendicularment i era una font constant de conflicte, no només pel mateix carril bici en si, sinó per l'efecte crida que té respecte a bicicletes i patinets que facilita que se puguin desplaçar per qualsevol espai de la mateixa plaça. Per tant, nosaltres estem per la visió de que els vianants hem de tenir els nostres espais independents i els patinets i les bicicletes, evidentment, també. Ha d'haver seguretat per tots, però no se mos ha de posar en situacions de prevenció innecessari per fer confluir dos tipus de mobilitat, no? La peatonal i la que va en vehicle. Els vehicles han d'anar per la calçada segregada, com també va dir Esbalda, i pareix que té una ferma decisió d'anar desenvolupant aquesta acció.
En el seu cas, en el cas de la plataforma, vostès quina alternativa proposen pel recorregut del carril bici que actualment passa pel mig de la zona peatonal de la plaça Espanya?
Bé, nosaltres pensant que no és competència nostra, ni molt manco, substituir el criteri tècnic dels enginyers. Des del nostre punt de vista, podem pensar que tal vegada seria una bona opció que tornis les avingudes, com en el seu dia, o fins i tot millorada, no? Però nosaltres estem oberts a qualsevol decisió que s'aprengui. L'únic que demanem és una cosa tan simple com que els nostres espais se'n respectin. No estem pensant per dificultar cap tipus de mobilitat que entenem sostenible i que afavoreix el fet bueno, en general, la no? Diminució de la contaminació pues, seria un dels seus respectes. No? O la facilitat d'accés a la mobilitat a persones amb escassos recursos per baix trau que tenen aquest tipus de vehicles. Però que nosaltres l'únic que volem és això, insistim, tenir nostres espais que també són els seus, perquè en el final tots són vianants, i que tots puguem anar tranquils i poder mullar un infant de sa mà a passejar el nostre cas sense pues això, que se mos agradesqui, sense sentir-nos violents, per aquesta confluència, insistint, de sistemes de circulació peatonal i es motoritzat.
El nom de la plataforma ho deixa molt clar, patinets i bicicletes a ratxa, per tant, una de les seves reivindicacions clara, i ara vostè n'ha parlat, és l'eliminació dels patinets i de les bicicletes de les voreres i els espais que són per als vianants. Respecte als patinets, la declaració d'intencions del nou Val de Palma, Jaime Martínez, també ha estat molt clara, no?, en aquests primers dies de la legislatura. També ha dit que serà tindrà un nivell d'exigència dura amb els patinets perquè respectin les normes en la seva circulació. Què li sembla?
Bé, em sembla que aquesta és la seva obligació, perquè és el que li va traslladar la ciutadania i no se'n va amagar. Quan nosaltres ens vàrem reunir amb ell, va ser el primer que va dir que quan anava distints barris i s'entrevistava en diferents col·lectius, la principal reivindicació era aquesta, no?, de les persones, per a caminar per les voreres en tranquil·litat, insistint que no anem contra patinets ni bicicletes, només volen que se respectin els nostres drets. Llavors, ell va recollir aquest sentit general, se'l va fer seu, i és el que està impulsant, o sigui, no mos hem d'inventar res, simplement tenir clar que hem de diferenciar aquestes accions i només insistim les infraccions d'aquest tipus de vehicles. I, però especialment, perquè nosaltres, miri, si un va sense ser millor reflectant, doncs, miri, això serà un problema de seguretat personal que no és recomanable, però és un tema que l'afecta a ell només. O si va sense casc. No? Són temes individuals. Però anar per damunt la vora via, això és un problema col·lectiu que ens pot afectar a tots. I no només això, sinó que de vegades van per nostres espais de forma arreglada, com la circulació nocturna o el cap de setmana, que poden anar, per mort de l'excepció de l'ordenança, poden anar per espais, no per voreres, de cap de setmana, però sí per espais peatonals, o sigui, Número d'Una, Carrer Jones, Carrer Sant Miquel. El diumenge de matí doncs poden anar les bicicletes i els patinets per aquestes vies, a Terciat de Vianant i tal, però poden anar. Això pensant també que dona lloc a una enorme confusió i que avui per avui s'hauria d'eliminar aquesta excepció, perquè quan se va fer farà 10 o 12 anys podria tenir sentit, perquè no hi havia aquesta eclosió que ens ha ofert ara, i és doncs, aquesta intranquil·litat que ens genera. No sé, ja no poden sortir de les nostres finques a la vora via sense verificar que no venen patinet de l'esquerra i una bicicleta per la dreta, perquè si ens descuidam ens poden atropellar. I això no té nom. Això ho hem de fer perquè ho espais per vehicles, però no en els nostres espais.
A part tornant al carril bici, a part d'aquest punt que vostès consideren especialment conflictiu que travessa la zona per vianants de la plaça Espanya, hi ha alguns altres trams del carril bici de la ciutat de Palma que els preocupin?
Sí, un altre punt fonamental per nosaltres, que també ho venim reivindicant, és el carrer Blanquerna. El carrer Blanquerna, que es balla també, va contestar amb una enquesta, en el sentit de que també l'eliminaria o el traslladaria, no sabem bé. I és un altre punt per nosaltres cabdal. És un carril que, a més de que se podria haver dissenyat moltíssim millor de lo que està, però així tot, encara que estigués ben dissenyat, està dins un espai integrat amb una plataforma única, que és tots a peu de carrer, i incidim en aquest perill per tots i també per ells, perquè també és un carrer que té moltes interseccions i amb una senyalització deficitària i amb una paraula. És un carril bici que per nosaltres, sí o sí, ha de desaparèixer del carrer Blanquerna. I aquí sí que vull fer un incís. Antes, l'altre dia, es va a unes vegades quan se li va demanar sobre Blanquerna, va contestar que sí, que Blanquerna s'hauria també de mirar. no sé exactament les paraules, però sí que vaig detectar una certa, varen detectar una certa tibiesa amb aquesta resposta, que m'hauria agradat que hagués estat molt més contundent en el sentit de dir, no, se farà, no, si no ho he dit ja, que per nosaltres estaríem encantat que fos ja, però no se mirarà. Aquest se va aparèixer com una mica, com a mínim a mitjà plaç, i ho trobava molt en fora. Per nosaltres, Blanquerna hauria de ser, per entendre'm-nos, la setmana que ve, perquè és un punt crític en el qual no hi ha més desgràcies, perquè és tan perillós que fa que anem tots molt, molt alerta. Perquè hem de tenir en compte més que quan hi ha un carril bici a una plataforma única, és qui hi circula, se'l fa seu, i ja està, i se creu, bueno, amb una que efectivament hi pot anar, però amb una llibertat que no tenen exactament. O sigui que s'hauria d'anar un poc més alerta, una velocitat una mica més reduïda, i la confluència de pensaments no és la mateixa, perquè qui camina no està centrat en vehicles o amb una cohabitació d'aquest estil. En canvi, és que es va damunt el vehicle, sí que té aquesta mentalitat diferent. I més, si se fixen, les línies que hi ha des carrer bici de Blanquerna no tenen cap tipus de seguretat, són línies que simplement delimiten, són línies de mantenir 10-12 centímetres, que no tenen cap tipus de separació real i efectiva entre vianants i bicicletes o patinets. Llavors, pensant que és irrenunciable, quant abans millor eliminar el carrer bici de Blanquerna. Bueno, més que eliminar, traslladar. I nosaltres pensam, és una opinió que, bueno, que pot ser discutible o millorable, però pensant que 31 de desembre seria la ubicació lògica tota vegada que mos veig carrer bici des de la UIP i en línia recta mos podria arribar fins a les avingudes sense fer aquest giravoltes pel carrer Emperatriu Eugènia i per davant un PAC fent coses rares, eixes, amb una paraula, que és un carril bici, a més, antinatural, en més d'un sentit.
Ja per acabar, una darrera pregunta. La darrera experiència més rellevant de peatonalització, Palma, al carrer Noreduna, com està funcionant?
Aquí no li puc contestar, en aquest nivell. No tinc informació.
Molt bé. Hem parlat amb Jaume Pla, membre de la plataforma Patinats i Bicicletes. A Ratxa li agraïm molt aquesta conversa amb el programa. Gràcies. Molt bon dia.
Molt bon dia. Moltes gràcies a vostè.
Seguim parlant de mobilitat al Dia Mallorca.
Que va de Quito, Guayaquil, de París, a Pekín, de Barcelona, a Puigcerdà. El meu tren no té ni escut ni bandera, no té patre, no té rei, que l'autor jo foig enrere. Uau! Que passa el tren! Tu prepara't, que ja arrenca la màquina de Carana, que ja surt, xaca-xaca, des del mar a la muntanya. Tu prepara't, que ja arrenca la màquina de Carana, que ja surt, xaca-xaca, des del mar a la muntanya. Uau!
Continuem, com dèiem, parlant de mobilitat i ho feim ara per fixar-nos en una organització nascuda de la necessitat d'implementar un model de mobilitat sostenible a Mallorca i de resoldre les mancances de la xarxa de transport públic actual i la seva deficient gestió. A través d'una pàgina web es poden consultar un seguit de plans de reestructuració del transport públic i llenc per tal de millorar la connectivitat. El projecte s'ha anomenat Mobilitat Mallorca o MOMA, i un dels seus impulsors és l'ambientòleg Andrés Seguí, a qui ja podem saludar. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Senyor Seguí, per posar context i per explicar als nostres oients què és i com neix MOMA.
Bueno, ho has explicat molt bé amb aquesta petita introducció, però sí, som una associació ciutadana que neix d'aquesta necessitat, no, de transicionar cap a un model de mobilitat sostenible a l'illa, perquè veiem que el model actual té bastantes mancances i no s'adapta a les necessitats reals de mobilitat de l'illa, ni a la crisi climàtica que estem vivint, ni a la crisi de recursos que vindrà d'aquí poc.
Mm-hmm. Els projectes que compartiu a la pàgina web tenen com a referents models de distribució del transport públic d'altres ciutats del país, com per exemple Madrid, Barcelona, València, Granada, Màlaga. Els podrien considerar exemples i què tenen ells que no tingui una ciutat com Palma o una illa com Mallorca?
Exacte, sí. Els nostres models se basen en ciutats que han sabut implementar un model de mobilitat sostenible adequat, no?, per a les seves capacitats i per a les seves característiques. Per exemple, la mancança més gran que tenim ara mateix a Mallorca és que no tenim una xarxa estructural d'alta capacitat i d'alta freqüència. Què vull dir amb això? Ciutats com València, com Madrid i com Barcelona tenen una xarxa de trens de rodalies, normalment se li diuen rodalies, i que connecten els punts calents, per així dir-ho, d'aquestes províncies. I el que fa aquesta xarxa és de fer de columna vertebral, no?, de la resta de model de transport de l'illa, de la zona, no? Se basen en la intermodalitat, en poder canviar de mode de transport, per exemple, d'aquesta xarxa d'alta freqüència que connectarà punts calents com, per exemple, Inca, Manacor i Palma, que ja tenim, però també punts calents com són Andratx, com són Llucmajor, tota la zona de Mitjor i la zona nord de Mallorca, com són Alcúdia, Muro i Campicafort. Totes aquestes zones tenen una alta demanda de mobilitat cap a altres zones que no pot cobrir un servei per carretera, per exemple.
Mm-hmm. I, per tant, que estaríem parlant d'una ampliació de la xarxa de tren que arribàs també en aquests punts? O me parla vostè d'un metro? O quina és la proposta que fa el MOMA?
Tenim diverses propostes. La principal és crear aquesta xarxa vertebradora que connecti aquests punts calents. I a partir d'aquí, la xarxa se divideix en diferents modes de transport, com són busos, com són tramvies i com és un sistema de metro totalment actualitzat per Palma. Perquè cada zona entenem que té una necessitat de transport totalment diferent i el que hem de fer és garantir que aquesta mobilitat se pugui fer de manera àgil i que pugui competir directament amb el vehicle privat. En qüestions de freqüència, en qüestions de temps i en qüestions de comoditat. Perquè si no oferim aquest model, no?, que sigui inclús millor que el transport privat, la gent no deixarà d'emprar el cotxe.
I l'objectiu d'aquesta proposta, entenc que cada cop hi hagi més gent que ampli el transport privat i deixi d'emprar el cotxe privat. Vostès creuen que és millor aquesta aposta d'inversió directa en el transport públic que una aposta que sigui, per exemple, la que han posat en marxa Formentera, que es posa un topall al nombre de cotxes privats? Propostes així, vostès com la valoren?
Hem d'entendre que això són propostes complementàries que no són excloents. És a dir, poden tenir una limitació de vehicles privats a l'illa que serà molt beneficiós i a partir d'aquí no traçar un pla de ruta futur que tingui com a prioritat l'ús del transport públic. I per això hem d'invertir una quantitat ingent de recursos en això. Una quantitat ingent que hem estat invertint durant moltes dècades en el transport per carretera. Sobretot en els darrers 20 anys hem vist com s'han ampliat autopistes, com s'han fet rondes noves, com s'han fet carreteres noves, i tot això ha empitjorat d'alguna manera, no?, el transport públic. Podem veure que fins als anys 60 teníem 300 quilòmetres de via ferra de tren a Mallorca i ara tan sols tenim 80. Tot això ha estat un atac directe, no?, contra el transport col·lectiu i per afavorir l'ús del transport privat. El que hem de fer és fomentar l'ús del transport públic i per això hem de deixar de destinar tants de recursos a formes de transport individualistes com són el cotxe i destinar-les en això. I d'aquesta manera, millorant el servei, oferim una alternativa molt més atractiva, no?, que l'ús del vehicle privat, per exemple. I tu a la gent li dones una opció de tren, per exemple, d'anar, per exemple, des de Santanyí o des de Campos, des de Felanitx, des de Jumallor, des d'Andrat, cap a Palma o cap a Solla o cap a Inca, no fa falta que passi per Palma, si li dones una opció ràpida, que no hagis de manllar-te amb bossos, perquè anar fins a hores punta, i li ofereixes una comoditat i una rapidesa que tan sols pot oferir aquest sistema de transport, seient de ser el cotxe a casa i emprarà aquest transport públic perquè és molt més... és una opció molt més atractiva que el cotxe.
Com valora vostè aquesta gratuïtat del transport públic d'aquests darrers mesos? La incidència que té?
Hem vist que han pujat amb xifres més d'un 80%, per exemple, en transport ferroviari, i un 49%, per exemple, a l'EMT de Palma. Això són dades molt favorables pel transport públic. Són un reflex, no?, de que la societat sí vol entrar al transport públic. Què passa? Que no hem adaptat aquesta oferta a la demanda ingent que tenim ara. Per exemple, ho podem veure al tren. Al tren pràcticament ja no hi ha cap cotxe que vagi bonic. Van tots plens i a hores puntes hi ha gent que queda setmanes. Això és un problema, perquè no estem oferint les freqüències ni la capacitat que hem de menester, realment. Necessitem més trens, necessitem més maquinistes i necessitem més freqüències. Pels busos igual. Ara mateix, si arribes a l'estiu, la gratuïtat pels residents segueix aquí i l'ocupació serà molt més gran. I no estem oferint unes freqüències i una capacitat òptima. Aquest estiu, ja això com a reflexió personal, serà complicat emprar el transport públic i hauríem d'adaptar-nos ja a aquesta pujada.
El transport públic a Mallorca té alguna cosa... No vull dir amb això, però és veritat que vostès fan un diagnòstic molt negatiu de la situació. Té algun punt fort, a part de tants punts febles?
Bueno, a veure. És complicat respondre això de manera... positiva, no? L'anàlisi que tenim nosaltres del transport de Mallorca és que, primer, està massa centralitzat cap a Palma. Si un cas, aquesta centralització se dona també a Inca i a Manacor d'una manera molt menor. Aquesta centralitat obliga a que els desplaçaments siguin molt llargs, triguin molt de temps i s'hagin de fer transport que per freqüències i per horaris no se poden fer en curt termini. Si la gent, per fer un transport, ha de menester més de 15 minuts, normalment ja no opta per aquesta via. Coses fortes que podem tenir? Bueno, que no hem desmantellat del tot la xarxa ferroviària. Això és pràcticament l'únic bo que podem dir del transport públic a Mallorca, que en lloc de deixar 0 quilòmetres de via, hem deixat 80 de 300, no? I... El que passa és que no mos hem d'aturar aquí, no? Perquè si ja existien abans aquestes línies i cobrien necessitats de mobilitat, per exemple, la línia que anava fins a Santanyí, a Felanitx, la línia que anava fins a Pa, el tren de Llevant, totes aquestes línies responien a una demanda real de la societat que encara existeix, però que ha passat al transport de carretera, al transport privat. Com a punts forts, això, és que no podria dir més punts forts d'aquesta illa. Hi ha un cas que sí que estem canviant el model per carretera per un poc més sostenible, no? Que estem adquirint busos elèctrics, busos d'hidrogen i busos de gas natural, que és l'únic bo que podria dir ara mateix del transport públic.
Andrés Seguí, ambientòleg, forma part d'aquest projecte Mobilitat Mallorca. Moma, li agraïm molt aquesta conversa avui amb el programa El Dia Mallorca. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Arribem amb aquesta entrevista a les 12:29 minuts.
Tres ràdios. Joc net.
Arriba el primer festival per a famílies de Mallorca. Tribu Fest, dissabte 1 de juliol, al Parc Municipal Sa Torre de Felanitx. Vine a gaudir amb els més menuts de la casa i tota la família, des de les 12 del migdia, amb les actuacions de Damari Gelabert, Xanguito, Lali Bigut, Siamés DJs, Sentiments amb Family Band i Monkey Doo. A més, un munt d'activitats, tallers creatius, Sid Bobé, food trucks i molt més. Vine a passar tot el dia al Tribu Fest, dissabte 1 de juliol, a Felanitx. Tota la informació i venda d'entrades a Tribu Fest.
Si resides temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 23 de julio. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 24 de junio. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 19 de julio. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
IB3 duplica la seva audiència. Segons la darrera onada de l'Estudi General de Mitjans, 32.000 persones escolten cada dia la ràdio pública de les Illes Balears. Gràcies per la confiança i fidelitat. A IB3 Ràdio volem ser la teva ràdio de referència. Ens trobaràs a la FM, a la web ib3.org i a l'aplicació mòbil. IB3, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ja i 31 minuts, som el Dia Mallorca en directe a la ràdio pública. Vos posam aquesta cançó tradicional, Sort o Maceta, per parlar-vos d'un dels esdeveniments culturals que inauguren l'estiu. Es celebra, tindrà lloc aquest diumenge a les 5:30. Parlam del tradicional concert al Torrent de Pareix, que enguany celebra la seva edició número 59. És una iniciativa que organitza la Fundació Sa Nostra des de fa 39 anys i qui la va posar en marxa va ser el reconegut pintor Coll Verdolet l'any 1964. El concert d'enguany serà de temàtica coral i s'ha dividit en dues parts. A una primera part es podrà escoltar a la Capella Mallorquina i a la segona seran els Palma Gospel Singers. Per conèixer millor el programa del concert ja podem saludar els directors de les dues formacions, José María Moreno i Rafael Fiol. Benvinguts, molt bon dia.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies.
Com esteu? Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos. José María, pots començar explicant, potser en Rafael, com és actuar un indret tan especial com el Torrent de Pareix?
La veritat és que és molt màgic, molt especial. És un paratge extraordinari, aquella monumentalitat del paisatge, de les muntanyes, aquella platja del torrent, aquell mar, és realment incomparable i és molt emocionant perquè, a més, crec que és un lloc ideal per ses bous. Nosaltres hem fet des de darrers anys alguns concerts amb orquestra, amb orquestres de cambra, en el grup Capella l'any passat, per exemple, però realment allà el que destaca enormement és cantar. I, per tant, cantar amb un cor allà realment és una experiència única, molt màgica i molt especial.
Rafael, has tingut oportunitat d'assistir mai en aquest concert com a oient, com a espectador?
La veritat és que fa molts anys que sí que hi vaig assistir una vegada, però l'ho dit, fa molt d'anys això. Però sí que és vera que és un concert que, encara que no hi vagis assíduament, està molt present i no es programa de concerts, de corals...
Sí, és com d'aquests clàssics, no?, del principi d'estiu, no? Si no has tingut oportunitat d'anar-hi, el sents al diari, el veus a la televisió, però dius, ja tornem a l'estiu, no?, el concert aquest al Torrent de Parells. Com ho teniu, la preparació per diumenge, per part del Palma Gospel Singers, en aquest cas, que tu n'ets el director.
Molt bé. Per la nostra banda, la veritat és que un grapat de setmanes fent feina a tope i amb molta il·lusió i moltes ganes i molta energia perquè surti un concert fantàstic. I amb això estem, no?, molt il·lusionats, moltes ganes, perquè, com ha dit en José María, poder cantar aquí, en aquest espai, en aquest lloc, és un luxe, és una meravella. I més, si ho podem fer a la vora de la capella mallorquina, que també és un altre luxe molt gran per nosaltres.
José María, el fet de que sigui un espai exterior, sigui el Torrent de Parells o un altre espai exterior, què ens diu respecte a com serà l'acústica? Com canvia respecte a un espai interior?
Evidentment canvia, és una acústica radicalment diferent de cantar dins un iglesi, cantar dins un teatre. El gran avantatge que tenim al Torrent de Parells és que estem envoltant per tota aquella pedra, no? Pedres monumentals, vull dir, aquelles muntanyes enormes, no? Però bé, nosaltres hem provat diferents possibilitats i, de fet, per exemple, en el concert d'aquest diumenge serà amplificat. Això, evidentment, guanyem en potència i se pot sentir des de tots els indrets del Torrent, però altres anys ho hem fet totalment a capella, sense amplificació, sense ajuda d'altaveus, de micros, i ha funcionat de magníficament. El que passa és que són maneres diferents de sentir-ho, maneres diferents d'enfocar-ho, no? Però aquestes dues possibilitats són perfectament vàlides i això ens ho permet l'acústica aquesta, que és molt especial, que evidentment t'has d'adaptar en aquesta acústica, però que, ja dic, és realment molt màgica, perquè la conjunció de sentir bona música amb aquell paratge deixa a tots els assistents realment molt, molt emocionats.
El coral de la Capella Mallorquina s'encarregarà de la primera part del concert. Quin repertori heu triat i en quins criteris?
La Capella Mallorquina és que fa més de 40 anys que canten aquest concert, perquè en Coi Bardolet funda aquest concert l'any 64. L'any 66 és fundada la Capella Mallorquina per Bernat Julià i ell se coneixia molt i tot d'una en Coi Bardolet va convidar la Capella Mallorquina. Durant tots aquests anys hem fet de tot allà, de tot tipus de repertori. Per enguany, com que ens feia moltíssima il·lusió convidar en el Palma Gospel Singers, vàrem pensar inicialment fer repertori molt similar, és a dir, oferir Espirituals Negres a Capella Mallorquina, la primera part, la segona part és Palma Gospel Singers, el mateix, el seu repertori tradicional, que és el repertori de gospel, però després vàrem pensar que no, que era millor fer una mica de contrast i fer dues històries ben diferents, no? I, per tant, nosaltres, la primera part, el que oferirem serà un repertori que, per la gent mallorquina que ens visita en aquests concerts, agrada moltíssim, que són peces tradicionals de tota la vida, peces populars mallorquines, arranjades, això sí, per grans compositors i grans arranjadors mallorquins, i que això és un repertori que agrada molt en el públic mallorquí, però que també és molt interessant mostrar-li en els qui visiten el Torrent de Parells, que són molts d'estrangers, molts de visitants turistes, i que mostrar-los el que és el patrimoni musical de Mallorca també és molt interessant. I això contrasta d'una manera magnífica amb el repertori que ens oferirà Palma Gospel Singers, que és un programa preciós i crec que això combina fantàsticament.
I en el vostre cas, Rafael, quin repertori heu preparat?
Sí, en el nostre cas, bé, no som una coral amb tants d'anys d'experiència com la Capella Mallorquina, som una mica més jovenats nosaltres en aquest sentit, però sí que hem tingut la sort de fer una mica de bon recorregut de concerts, sobretot aquestes dues darreres temporades, i això ens ha duit a fer molta feina en quant a repertoris i aquestes coses. Dins la música gospel, clar, nosaltres ens reduïm exclusivament a música gospel amb el nostre repertori, i en el nostre cas
tenim castes diferents de música gospel. Tenim gospel més litúrgic, en aquest cas, no? Tenim algunes d'elles, que és gospel més clàssic, o és que més, és més comercial, en aquest cas. Llavors tenim adaptacions de peces que originalment no eren gospel, no? O no són de gospel, però sí que per temàtica de lletres i per estil les adaptem una mica en el nostre terreny, no? I fem una mica de selecció d'aquestes de 5 peces, en el nostre cas, que abarquen un poc aquestes distintes notes dins aquest univers gospel. Algunes una mica més musicals i d'altres una mica més mogudes, perquè el públic també s'afegeix aquí en el nostre concert, que no és final, és una festa per tots, no? Això de gospel.
Quan dius, Rafael, que s'afegeixin cantant o també ballant, sempre teniu unes actuacions com molt mogudes i festives, vosaltres, no?
En el final se trata d'això, no? La música gospel, les corals gospel van una mica en aquesta direcció, no? Que és usar i emprar aquesta música com a eina per compartir i per fer qualque cosa més gran, no? En comunitat, en aquest cas. I quan deim participar, ens referim a que facin el que els surti de dins, que sigui ballar, que sigui cantar, que sigui fer mamballetes, tot és benvingut en aquest cas.
José María, no sé quin dinar teniu previst, però jo descartaria allò de l'arròs brut, la porcella i el gató engelat per si després vos han de fer ballar amb música com aquesta.
Efectivament.
Anem a escoltar una mica aquesta cançó, que crec que canteu junts al final. Això ha de ser ben preciós, aquesta unió entre Capella Mallorquina i Palma Gospel Singers, José María. Què me deies? Esteu preparat per ballar o què?
Serà fantàstic, perquè a més a més estan més de 100 persones damunt de l'escenari, amb una energia fantàstica i fent aquesta música tan, tan meravellosa. Jo estic segur que el públic acabarà fent mamballets i ballant amb nosaltres, perquè realment és una energia fantàstica.
No hi haurà calor, no hi haurà calor que pugui amb això.
No hi haurà calor.
Heu pogut assajar junts?
Doncs sí, precisament ahir vespre estàvem junts. En Rafael va fer un ensai magnífic en les dues corals, se van entendre de meravella.
Que bé.
Sí, la veritat és que han congeniat estupendament. Musicalment s'han entès de meravella. I realment serà fantàstic, serà un concert extraordinari. O sigui que jo aconsello a tots els aficionats que no s'ho perdin.
Molt bé, fantàstic. Una curiositat que tinc, José María, vosaltres que ja heu anat tant d'anys. El concert és a les 5:30. Arribeu molt més prest allà, ho dic pel tema del sol, la calor.
Sí. Nosaltres hem variat. Segons els anys hem estat allà a les 8 del matí per esquivar el sol.
Clar.
Sí, enguany.
I després un cafico o no?
Sí, clar que sí.
Ah, passau el dia després,
allà
no?
Allà per fer de tot.
Clar, ja m'ho puc imaginar.
És una diada, realment.
Ja t'entenc, sí. És molt més, no?, que arribar allà a les 5:30, sí.
Efectivament. I a més també passa el mateix en el públic. El públic, la majoria del públic no ve només a sentir els concerts, és que ve a passar el dia allà. Llavors és un dia preciós, que estàs en contacte amb la natura, amb aquell mar esplèndid, amb aquell paisatge fabulós, dines allà, te banyes... Per tant, és un dia preciós, que és colofon final a la nostra música en aquell entorn. Clar. Ideal.
Ja vos dic jo que no notarem ni la calor, que ens ha molestat tant de dilluns a divendres, tot això passarà. José María Moreno, Rafael Fiol, ha estat un plaer. Vos veurem i vos escoltarem i gaudirem amb vosaltres aquest diumenge a les 5:30 en aquest concert al Torrent de Parells. Gràcies, molt bon dia en els dos.
Gràcies a vosaltres. Ha estat un gust. Molt ben diumenge.
I fins diumenge, 12:43. Aquí seguim el programa al dia. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
IB3 Ràdio és actualitat.
Bon dia. Ai, encara no m'ho puc creure. Ha estat brutal. Vaig a concertar els que varen fer els Pets i els Temples. Quin directe! I els de Sousa, un dels seus darrers concerts. Va ser màgic. Tanta sort que me vares dir d'anar-hi. Fotogrames dins
el meu cor. Això podria ser tu després d'haver viscut el millor cap de setmana de l'estiu. No t'ho pensis. El Movafest és el teu festival. Dia 27, 28 i 29 de juliol a Porreres. Memòria Negra al podcast. A IB3 Ràdio.
Dos germans van a tallar llenya a una finca de la seva propietat.
A Menorca ha aparegut una maleta amb les restes d'un cadàver. La treballa la van fer dues persones...
Mentre... Els crims i successos més impactants ocorreguts a Balears.
Quan es diu que aquestes restes pertanyen a un menor, a un fiat, és quan tota la tensió es multiplica, és quan tots els mitjans de Menorca, de Balears...
Material inèdit, testimonis i totes les claus de cada cas.
Quan la vaig obrir, doncs vaig veure el primer... que hi havia a sobre era escrani, doncs van decidir anar a la Guàrdia Civil.
Cada dimarts, a les 13 hores, un nou capítol a ib3.org/memòria negra i a ib3alacarta.com. El debat d'investidura a IB3 Ràdio. Dilluns i dimarts, la ràdio pública t'oferirà la cobertura més completa amb una programació especial. Maria Ferrer i destacats analistes comentaran dilluns dia 3 des de les 9 del matí en directe des del Parlament els moments previs al discurs de Margalida Proens. En acabar, les reaccions del món polític i de la societat civil. Dimarts, dia 4, podràs seguir el minut a minut del debat amb les intervencions dels portaveus dels partits i les rèpliques de la candidata fins a arribar al moment de la votació. I diàriament, els serveis informatius t'oferiran el recull més complet de les sessions a l'informatiu vespre de les 7, mentre que la reflexió i l'anàlisi es donaran la mà a les 8 a Entre avui i demà. Segueix tot allò que passi al debat d'investidura amb la ràdio pública de les Illes Balears. IB3 Ràdio és informació. El dia Mallorca.
S'obren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llargues.
12 i 46 minuts, acabam aquest El Dia Mallorca i ho fem coneixent una iniciativa curiosa d'una Lluc Majorera que ha publicat un recull de paraules, frases o expressions que s'empren a Mallorca. Fins aquí, res d'extraordinari, pensareu. La part extraordinària, però, la trobam en el fet que aquest recull l'ha fet en forma de diccionari. Tot va començar com un petit joc amb la seva parella, que és un al·lot català, que en algunes ocasions no acabava d'entendre algunes expressions o paraules que l'al·lot de Lluc Major emprava. Aquesta al·lot, autora d'aquesta curiosa iniciativa, Nomaina Delgado, i ja la podem saludar. Molt bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Me sento una mica identificada, perquè això m'ha passat a mi sovint. Però m'ha passat més a l'hora d'explicar-ho, per exemple, uns anys que vaig viure a Madrid, determinades paraules que és que no, és que eren impossibles de... No, havies de ser d'aquí, havies de... En el vostre cas, com va sorgir la idea? Com va ser?
Bueno, és que bueno, fa quasi 2 anys que estic a Catalunya i clar, quan vaig arribar i començar a notar que havia paraules que jo pensava que xerràvem tots igual,
sí?
que bueno, que a vegades no m'entenien.
Clar.
I clar, quan el vaig conèixer això, pues, òbviament, no, bueno, jo no canvia mai set gent, però clar, la feina, el que sigui, si he de xerrar molta gent, canvia qualque paraula perquè ja sé que no m'entendran i clar, sempre canso de repetir, no? Però clar, la meva parella, si jo sí, havia de ser la mateixa, o sigui, no... Bueno, no sé, no volia canviar i ells també havia de parlar un poc de la meva, no?
Clar, clar, clar.
I a partir
d'aquí,
pues, bueno, no sabia què regalar-li per Sant Jordi. Com que soc dissenyadora, vaig dir, bueno, si a part de regalar-li un llibre, pues li puc dissenyar això.
Sí, és una,
clar,
és una idea que tu creus que és molt ordinària, però jo crec que és extraordinària, ben divertida.
Sí, sí, o sigui, sí. Pues era un poc tonteria, perquè era...
No, és ben curiosa.
I res, i clar, xerrant, a vegades em deia, ui, és que aquesta paraula, una més, és que, jolín, n'hi ha moltes. I me vaig inspirar i dic, bueno, però li faig això, que pot ser divertit.
Clar.
I, bueno, i també vaig cercar per internet i hi havia com molt poca informació d'això.
Clar, clar.
I, bueno, bàsicament vaig dir, bueno, funcionari, i el vaig dividir, pues, en...
Clar.
Bueno, paraules, vocabulari, uh-huh. com unes curiositats explicant un poc per la pronúncia quan uh-huh. utilitzant el article literari
uh-huh.
i després
bé.
Les expressions, perquè al final també, jo què sé, passar pena
clar.
No entenen, se pensen que és un drama
clar.
I clar, jo passar pena, no te preocupis.
Clar, 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 clar. I allà, per exemple, a Catalunya, ara jo no ho sé, perquè jo a Catalunya sí que no hi he viscut, he anat moltes vegades per allà, obrin i tanquen com nosaltres, que obrim i tanquem els llums i tot això, ells encenen, apaguen, que això també són expressions...
Ara no hem dit obrir i tancar, també.
Ah, sí.
Bé,
no?
Per lo que he sentit...
Vinga, anem en allò que la gent que ens està escoltant diu, mam, no cap d'entendre això que parlen a Maria i Naina. Exemples concrets. Posa-mos exemples de per què els catalans han de recórrer en aquest diccionari per entenar-nos bé en els mallorquins. Aina.
Bueno, jo crec que hi ha bastant diverses expressions que no entenen. Sobretot una expressió que, bueno, expressió, que per nosaltres és una frase normal.
Clar.
Que no entenen és que noms.
Uh-huh.
Perquè ells diuen com et dius. I clar, al final
clar.
Crec que també sentim la nostra, perquè tenim... O sigui, quin és el teu
sí,
nom, al final,
efectivament,
no?
No, aquí guanyem, eh?
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, els mos deien coses típiques d'ell nosaltres, també m'han sofrit, o fes comptes...
Però això de mos deien coses, els ho has explicat que en realitat el que deim és passarem una estona llarga a dir-vos coses, eh? Perquè...
Sí, sí, sí.
És com una manera de dir bé, perquè si no volem dir-nos coses, quedam per un dia concret. Te telefonaré dimarts que ve. Això és una conclusió bona d'un mallorquí. Però si t'he dit mos deien coses, ja pots esperar. Eh? Què més? Continua. Aina.
Bueno, després també, el que m'ha sorprendut també molt, bueno, quan havia d'entrar a Catalunya, clar, jo xerrava en immobiliari i m'havia d'anar bueno, una hora per anar a veure's a casa, mm-hmm. i jo sé que li vaig dir, no pot ser més prest?
Sí.
I si l'immobiliari se va quedar com que prest, que és prest? I jo, com que no ho saps? O sigui, pensava que era una cosa que es dèiem ja. Tots, bueno, per tots, i no. Això, per exemple, diu un clar, més d'hora.
Clar. No em pren bueno, aquesta expressió, també. Mare meva. També me sorprèn a mi, no ho sabia.
Sí, 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 és que m'ha sorprendre. És que sempre hi ha qualque paraulesa que sé, afermar-se les sabates, clar, ells diuen cordar-se.
Clar.
O, jo què sé, aferrar, diuen enganxar. Clar, són paraules com que utilitzo molt el meu dia a dia.
Clar.
I al final, pues, no les entenen. Bueno, no les entenen. Però una vegada ja comença el ritme de xerrar amb mallorquí, després ja ho agafen.
Clar.
Quan al principi o quan no s'ho esperen,
clar.
I a vegades per context on s'entén bastant. O, per exemple, el verb dur. Jo sempre dic, pues, he duit això, o duré tal, i clar, ells diuen portar, i a vegades, segons com ho has conjugat, no ho pillen. Però, bueno, al final, després... Bueno, sí, per context se solen entendre.
Clar, i a tu te solen identificar com a mallorquina? Reconeixen que aquest tipus de mots, expressions... venen de les illes o què?
Sí, sí, bueno, més que res, el que m'ho ha parlat és l'article salat.
Clar. Uh-huh.
Però sí, també que xerrar molt més neutre i això. Sí,
clar.
Sí, sempre me demanen si totes les illes.
Clar. Com I tu l'has seguit emprant en el salat? L'empres en el teu
sí,
parlar
sí, sí.
ordinari? Sí. Pots? Perquè
sí,
jo moltes vegades me passa que em gir com... Clar, el català literari també l'emprama, per exemple, jo aquí quan parlo per la ràdio en els escrits, quan estic parlant mm-hmm. amb un català me resulta molt fàcil girar el literari. No és el teu cas, no?
Clar.
Mantens l'article
no, no,
salat.
No. Uh-huh. Sí, sí que quan he d'escriure per correu electrònic o això, bueno, al final escric sempre com és formal,
clar.
I sí que no l'utilitzo.
Clar.
Però sí, per xerrar sempre, sempre.
Sí, no? Clar, i tot això hem d'explicar, Aina, que en cap cas negues tu que el català i el mallorquí són la mateixa llengua. Ho dic per la gent que...
No, no, no. No, clar, és
que
com que vaig posar a diccionari, però és que estic separant un, bueno, un dialecte de l'altre, no? Però al final era com, bueno, és un recull. No, vaig posar diccionari perquè era una cosa entre nosaltres i no volia divulgar ni res. Al final, això s'ha estat un com a èxit, però bueno, també vull dir que jo no soc ni lingüista i segur que hi ha faltes i falten paraules perquè és una cosa personal que jo vaig fer que potser no vaig posar qualque paraula perquè jo no les veia normalment i dic que això no li posaré perquè no li diré mai.
Clar.
Coses així, no?
Clar. I com ha anat amb la teva parella? Un cop ha tingut el diccionari a les mans, comença a retenir, a utilitzar algunes d'aquestes paraules o expressions o què?
Sí, bueno, ja no utilitzàvem unes quantes, per exemple, això de xubec, això que li va fer més gràcia, i això ja, bueno, el temps agradíssim.
Tenir un xubec, no? Molt bona, aquesta.
Sí. L'expressió de Esbora, Esbora també, bueno, clar, ells diuen és veritat, i ara Esbora, pues, encanta, ho sabia. Clar, això sí que, pues, són coses que et deia més en el dia a dia.
Clar, i
ara que
sé que és diccionari... I com, si Fèvia, què diuen ells, en joc de Fèvia?
Home, més de pressa o alguna cosa així.
Ja, clar. Clar. És un diccionari que poden consultar en línia?
Sí, clar. És que, bueno, jo al final el que vaig fer va ser fer un recopilatori de paraules, expressions i tot, i vaig donar els meus terrenys a 18 anys. I clar, ell, quan, bueno, ell és enginyer informàtic, i clar, quan ho va veure, diu, bueno, pues, jo també ho duré... I clar, al final pues, va dir, bueno, ho faré en digital perquè també sempre ho pot tenir a mà, perquè potser un dia li dic alguna cosa i dic, clar, això està en un diccionari.
Clar.
I clar, ell si no el té a mà, però sí que, si després el té en digital, al final pues, ho pot consultar sempre que vulgui. I d'aquí va sortir tot, perquè ell va fer la versió en digital i va compartir per Twitter, però com a per, més que res per portfoli i per mostrar, mira, he fet això i estic orgullós i ja està. I a partir d'aquí, pues, com que es va fer un poc en renou.
Molt bé, Aina Delgado, autora d'aquesta iniciativa tan curiosa, d'aquest diccionari mallorquí-català. Gràcies per aquesta conversa tan entretinguda, tan curiosa, aquí avui al programa El Dia. Gràcies i molt bon dia.
Igualment.
Arribem a les 12 i quasi ja els darrers minuts del nostre programa, el programa El Dia. Ja ens acomiadam, l'edició insular del dia tornarà el dilluns, no, perquè el dilluns fem un programa especial, ja us ho hem explicat, que ens durà des de les 9 fins a la 1 des del Parlament. Escoltarem en directe el discurs al primer dia de la sessió d'investidura de la presidenta Margalida Proens. Farem el programa des d'allà i estarem amb una edició per totes les illes fins a la 1. Així és que El Dia Mallorca tornarà dimarts. Que passeu un bon cap de setmana, vos deixem amb música, que acabem amb més paraules, les de Dalida i Alain Delon. Ens acomiadam amb ells per avui. Com a bon divendres, com sempre, vos desitgem que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu!
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots. Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi.
Comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles, paroles.
Je te jure.
Paroles, 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 paroles. Paroles, encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait
vacances et les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.